Seguint el camí d'altres ciutats com Salt i Barcelona, professorat i mestres de l'Hospitalet han constituït la plataforma Docents 089 amb l'objectiu d'evitar desnonaments, sobretot quan hi hagi infants en edat escolar. En aquest sentit, la plataforma recorda que el dret a l'educació implica que els infants i joves tinguin un sostre per viure. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest grup de docents 089 que s'ha constituït a la ciutat. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Els alumnes de l'escola FEP Sant Jaume realitzen els darrers assajos de la tradicional flash mob que duran a terme demà durant la campanya de donació de sang que faran a l'escola. Un projecte d'aprenentatge-servei que té com a finalitat conscienciar l'alumnat sobre la importància de la donació.
És un aprenentatge, és un servei, com et comentava, i això fa que realment aconseguim no només donacions aquell mateix dia, sinó que presents i futurs donants de sang habituals al màxim possible.
L'hospitalenc Andreu González, juntament amb Ramon Gas, que acaben de publicar Gàngster de Barcelona, una novel·la de la capital catalana dels anys 20 i 30 del segle passat, una època marcada per la violència i el pistolarisme. I en esports ens centrarem en el sandà Electroclima CB l'Hospitalet, que ja s'ha fet a la idea que la temporada vinent haurà de seguir a la tercera FEB. Superada la decepció del tècnic, el tècnic Òscar Navarro ha analitzat els motius de per què l'Hospi no va assolir el desitjat ascens. Ho ha fet en el seu pas pel programa L'Ilea Can Joc.
Crec que ens ha faltat un punt de caràcter com a grup. Al final, les connexions entre els jugadors, entre l'estaf, a vegades aquestes simbiosis fan que es generi un producte final que no esperes. Crec que el caràcter en aquest equip hi era, però no l'hem sabut com reconduir.
S'ha creat a l'Hospitalet el grup docent 089, mestres que donen suport a famílies amb nens que pateixen un intent de desnonament. Defensen que el dret a l'educació no es pot garantir sense un sostre digne.
Seguint l'estela d'altres ciutats com Salt, a Girona i Barcelona, professorat i mestres de l'Hospitalet han constituït la plataforma Docents 089, el codi postal de la ciutat, amb l'objectiu d'evitar desnonaments, sobretot quan hi hagi canalla en edat escolar, com és el cas d'aquesta família amb un fill de 14 anys i una filla de 10 que avui feia front a un desnonament al carrer Progrés. Docents 089 recorda que el dret a l'educació implica que els infants i joves tinguin un sostre per viure.
I per això no podem deslligar el fet de que perquè el nostre alumnat tingui garantit aquest dret i evidentment no poden fer-ho de la forma que hauria de ser, amb totes les capacitats i tota l'atenció a l'aula, perquè tenen un problema molt més gran, que és que no saben si aquesta nit podran dormir sota sostre.
Aquesta família portava el pis des de l'any 2013, sempre al corrent de pagament, però la propietat, que són particulars, no pas un fons immobiliari, els han comunicat que no volen renovar el contracte.
Yo pago alquiler cada mes, el 2013 yo estuve aquí, yo pago cada mes el alquiler, hasta el mes de abril. Nunca falla, ni la luz, ni agua, nunca falla no pagar alquiler.
Bueno, pues ahí estamos aquí para defender, a ver si nos puedes al menos dejar un tiempo para acabar nuestro tiempo en el colegio, porque ya es bastante importante que nos haga salir a mediados de instituto, en el colegio con mi hermana. Y bueno, estamos aquí para a ver si se puede tratar de defender esto.
Docent 089 posa l'accent en el fet que l'accés i el preu de l'habitatge és un dels principals problemes de la ciutat, que impacta de forma directa en l'etapa escolar. A banda d'aturar desnonaments, també volen fer tallers i activitats de sensibilització als centres educatius.
Nosaltres entenem que, igual que a les aules a vegades entren la Guàrdia Urbana i els Mossos, molts cops amb discursos que estigmatitzen i criminalitzen la pobresa, nosaltres també volem fer que la problemàtica de l'habitatge entri a les aules des de l'altra perspectiva, com des del poder popular i l'organització popular podem fer front a aquest embat contra les majories populars de la ciutat.
Amb la mobilització de 200089, el sindicat de llogateres, el sindicat de l'habitatge, l'ONG Vides Front, altres entitats socials i ciutadania i la mediació amb la Comissió Judicial i agents de mediació dels Mossos d'Esquadra, el desnonament d'aquesta família del carrer Progrés 116 s'ha pogut ajornar, si més no fins al dia 20 de juny, que serà l'últim dia de classe d'aquest curs escolar.
I continuem amb un tema de tribunals. La Fiscalia demana 107 anys i mig de presó per un home acusat de violar una menor de forma continuada en el temps. A més, va organitzar trobades amb altres homes per agredir-la sexualment. La víctima, de 12 anys, vivia en un centre de menors de l'Hospitalet perquè la seva mare estava malalta. L'acusat va conèixer la menor a través d'internet i, segons la Fiscalia, la va violar durant 5 anys. Un dels homes que participava a les agressions que es denunciaven va explicar-ho a la policia al saber que era menor. De moment, no hi ha data pel judici. Canviem de qüestió. Avui al migdia s'ha signat el Pacte Nacional per la Llengua, un pla que vol posar l'impuls, l'ús social del català. Una vintena d'entitats relacionades amb el teixit cultural, social i econòmic de Catalunya han donat suport a aquest Pacte Nacional que vol revertir la pèrdua de parlants en català. Per això s'ha traçat un pla que suposarà la inversió de 255 milions d'euros en aquest 2025. L'objectiu és que cada any s'augmenti en 100.000 els parlants de català d'aquí fins al 2030. Entre les mesures adoptades hi ha el reforç del català a l'escola, la creació d'aules d'acollida o més recursos pel Centre de Normalització Lingüística. El pacte no comptarà amb la signatura de Junts i la CUP, que s'han desmarcat després de diverses negociacions, ni tampoc al PP i Vox. El president Salvador Illa ha fet una crida per sumar-s'hi a aquest pacte.
Crec que avui donem un molt bon exemple de generositat, de rigor, de responsabilitat i de sentit de país. Amb un missatge ben clar, el català és de tots i és de totes. El català ens necessita a tots i ens necessita a totes. Per això mateix aquest pacte també és de tots i de totes. I per aquesta mateixa raó, el Pacte Nacional per la Llengua té les portes obertes a tots els que s'hi vulguin sumar.
I avui, en el dia que s'assigna aquest Pacte Nacional per la Llengua, volem seguir parlant de català i, en aquest cas, del programa Voluntariat per la Llengua, en el qual l'any 2024 va assolir unes xifres històriques. 11.500 parelles lingüístiques es van formar des que va entrar en vigor aquest programa l'any 2003. I de tot plegat en volem parlar avui amb l'Oriol Canals, que és director del Centre de Normalització Lingüística. Bona tarda.
Bona tarda.
D'aquí de l'Hospitalet, que se m'havia oblidat. Com comentava, aquest programa de Voluntariat per la Llengua ha assolit xifres històriques. Una mica, què creieu que és degut a aquest augment?
Doncs perquè en totes les dades que nosaltres tenim, el que s'identifica molt clarament és que hi ha un interès enorme per aprendre català, cada vegada més, de fet, cada vegada som més, doncs per tant cada vegada hi ha més interès per aprendre'l, i una cosa és aprendre'l dins l'aula i l'altra és aprendre'l fora, en un entorn distès, lúdic, amable, i tot això és possible gràcies a aquests voluntaris que ofereixen el seu temps i gràcies a aquests aprenents, doncs, que donen valor a aquest entorn més relaxat per posar en pràctica tot allò que aprenen a l'aula.
Com comentaves, aquest programa posa en contacte aquests voluntaris que parlen català amb gent que vol aprendre l'idioma. En aquest sentit, quines són les condicions que s'han de donar per poder participar en aquest programa? Què és el que s'ha de fer?
Doncs el voluntari o voluntària l'únic que ha de fer és saber parlar català. No es tracta que sigui la seva primera llengua, la pot haver après posteriorment, no hi ha cap inconvenient amb tot això, al contrari. I pel que fa a l'aprenent, doncs sí que una gran part d'aquests aprenents surten de les aules del Consorci per la Normalització Lingüística, però també s'hi pot apuntar qualsevol persona de l'Hospitalet que vulgui doncs, trobar aquests entorns de pràctica distesa.
A banda d'aquest programa de voluntària per la llengua, també et volia preguntar sobre els cursos de català que s'ofereix des del CNL de l'Hospitalet. Hem vist en les darreres convocatòries que hi ha molta demanda per participar i per fer aquests cursos. Què creus que es deu també a aquest augment d'aquest interès per apuntar-se en aquests cursos i quins són els nivells que més demanda tenen?
A veure, d'entrada, els nivells que tenen més demanda són els bàsics, inicials i bàsics, que són la porta d'entrada per l'aprenentatge de la llengua catalana. El que també hem constatat, i a la ciutat de l'Hospitalet especialment, és que cada vegada els estudiants i les estudiants que comencen avancen i fan un itinerari més llarg, és a dir, que no es queden en el curs d'inicial i bàsic 1, per exemple, sinó que arriben com a mínim al bàsic 3 i fins i tot també hi ha doncs, un nombre important de persones que avança per elementals, intermedis i van pujant fins a nivells superiors. I això és una cosa bastant inèdita perquè no esperàvem que hi hagués aquesta pujada tan important darrerament.
No sé si us heu plantejat ampliar places en els diferents nivells o de moment us quedeu com esteu.
Nosaltres ara mateix estem treballant al màxim de les nostres possibilitats, és a dir, tenim els recursos humans que tenim i amb els recursos humans que tenim fem el màxim nombre de cursos possibles. És a dir, ara mateix estem sobre els 61-62 cursos per trimestre, que són unes 4.100 inscripcions l'any. El que sí que també és veritat és que amb el Pacte Nacional i amb el Pla de Xoc del Consorci i amb una sèrie de qüestions d'aquesta índole, doncs el que sí que hem possibilitat doncs és fer més cursos i ampliar jornades i buscar més tècnics. I tot això doncs està planificat d'una manera que pugui donar resposta a tota aquesta demanda.
També et volia preguntar en aquest cas sobre l'estat del català, deixant de banda el programa de voluntariat i els cursos. Fa uns mesos es va fer públic els resultats de l'enquesta d'usos lingüístics de la població, que el govern fa cada 5 anys. En aquests resultats, aquesta enquesta posava sobre la taula que només un terç dels catalans tenen el català com a llengua habitual. No sé si això és una dada preocupant i què és el que s'hauria de fer per incentivar més el seu ús.
A veure, és que és diferent quan parlem de percentatges que quan parlem en nombres absoluts. Quan parlem de nombres absoluts, mai hi havia hagut tanta gent que parlés català, mai. I tampoc mai hi havia hagut tanta gent doncs, que el volgués aprendre. El que passa que resulta que la gent que aprèn català és inferior al nombre de persones que arriben aquí. Per tant, si nosaltres contemplem que del 18 al 23 han arribat 400.000 persones i nosaltres hem donat classes de català a 270.000, doncs aquí fa doncs, tenim menys persones, no? Percentualment. Però en canvi, en termes absoluts, són xifres molt i molt importants. Per tant, prefereixo veure el got mig ple i ser optimistes i treballar molt per millorar tot el que es pugui.
En aquest sentit, també et volia comentar que ara últimament s'està parlant bastant sobre el tema de les interaccions socials. Quan una persona és castellanoparlant i en aquest cas s'adreça a una persona catalanoparlant, segons el Centre d'Estudis d'Opinió va fer un baròmetre en el qual deia que el 6% dels catalanoparlants mantenien la llengua, mentre que el 62% preferien canviar al castellà. Això fa que quedi afectat en aquest sentit el que fa l'ús públic i l'ús social del català a Catalunya?
Clar, això és un punt bastant central, bastant rellevant, perquè es perden moltíssimes interaccions en llengua catalana. El que passa que hem de considerar que és una qüestió, és un hàbit, no és una decisió racional, no, és un costum. I aquest costum doncs, ve perquè hem estat modelats d'aquesta manera. Rara vegada una persona que manté el castellà se sent incòmoda i, en canvi, una persona que vol mantenir el català sí se sent incòmoda. Per tant, el que d'alguna manera suggerim és que analitzem una mica si això ho fem o no ho fem i en el moment en què veiem que sí que ho fem, doncs potser convé doncs, prendre en consciència, buscar el canvi, acostumar-nos-hi i veure els efectes positius que té el fet de mantenir la llengua catalana. Per exemple, estem donant l'oportunitat a la persona que tenim davant de practicar el català si és un aprenent. I això, al final, és una recompensa que no té preu.
Ja per acabar, Oriol, quin és l'estat del català, podríem dir, a grans trets, aquí a la ciutat, aquí a l'Hospitalet?
Bé, l'Hospitalet té el context sociolingüístic que té i evidentment hi ha moltíssima feina a fer. El que passa que també és veritat que posem tota la nostra força i tota la nostra dedicació doncs, per servir a la ciutadania, ajudar-los a millorar la llengua i estem en contacte doncs, amb tota mena de comerços, d'entitats, amb l'administració local, amb tots els aliats que tenim doncs, per fer possible que totes les persones que vulguin de la ciutat puguin funcionar en català amb tota tranquil·litat.
Molt bé, doncs queda dit. Oriol Canals, director del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I segurament que seguirem parlant d'altres vegades sobre l'estat del català i sobre doncs, tot el que comporta, ja siguin cursos i programes diversos per incentivar-ne el seu ús. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
I seguim aquest informatiu i parlem ara dels alumnes de l'escola FEB Sant Jaume que realitzen els darrers assajos de la tradicional flash mob que duran a terme demà durant la campanya de donació de sang que faran a l'escola de 4 de la tarda a 8 del vespre. Sota el lema "Dona sang, dona esperança", els alumnes de tercer d'ESO, 5è i 6è de primària de l'escola han realitzat diverses activitats per conscienciar els alumnes de la importància de la donació.
Els alumnes de 5è, 6è de primària i 3è de l'ESO de l'escola Sant Jaume de la FEB ultimen els darrers detalls de la flashmob que han organitzat a motiu de la jornada solidària de donació de sang que se celebrarà demà dimecres al centre. Fa 15 anys que aquesta escola posa en marxa aquesta iniciativa que forma part d'un projecte d'aprenentatge i servei. L'objectiu és conscienciar els alumnes i les famílies de la importància de donar sang.
Ha estat un projecte que hem estat treballant durant bastants mesos i doncs ara estem veient tots els resultats, tant la flashmo com obres de teatre que hem fet als nens de primària, com obsequis que hem preparat per al dia de la donació, perquè tot sigui doncs, el més agradable possible, perquè al final això és un projecte que es fa per salvar vides.
Aquest ball ho veig molt bona idea perquè podem ensenyar a la gent que pot donar sang i que no passa res, que donar sang després la recupera.
A mi em va agradar aquesta idea perquè a mi m'agrada molt ballar i també perquè em va semblar bona idea animar la gent per donar sang.
Que a més que m'agrada molt ballar, pues, podem salvar vides a molta gent. És, imagina't, és salvar vides com superherois.
Molts dels alumnes que al llarg dels anys han participat en aquest projecte es converteixen en donants habituals quan són adults.
El Banc de Sang i Teixits de Catalunya ens ho diuen sempre, no? Que cada vegada més el perfil de donants que venen el dia que fem, com demà dimecres, dia 14, són exalumnes que ja han complert els 18 anys o 18, 19, 20 anys, ho van fer fa 3 4, 5 anys, i quan compleixen els 18 anys, una de les seves il·lusions és poder fer una donació de sang i ser donants regulars.
La jornada solidària de donació de sang tindrà lloc demà de 4 a 8 de la tarda a les instal·lacions esportives del centre. Cada vegada són més els joves que participen en aquesta iniciativa amb l'esperança que s'hi sumin més donants.
Famílies contra la leucèmia neix com una festa solidària per recollir fons per a la Fundació Josep Carreras. El pròxim dissabte, 17 de maig, el Parc de la Remunta acollirà activitats, tallers i espectacles d'11 del matí a 9 de la nit.
Posar el seu granet de sorra per conscienciar sobre la donació de mèdula i perquè la leucèmia sigui una malaltia 100% curable. Amb aquest objectiu neix la festa solidària Famílies contra la leucèmia, que se celebrarà el dissabte 17 de maig al Parc de la Remunta.
Hice un mercadillo solidario para ayudar a una nena que se llamaba Ángela, ¿vale? Que hacía estas ballenitas, ¿vale? De ganchillo. Esta nena falleció el año pasado y entonces a mí se me ocurrió pues, a poder hacer una fiesta solidaria para poder apoyar la Fundación Josep Carreras, a la cual su madre ahora está apoyando.
La festa compta amb la col·laboració d'emprenedores i empresàries de la ciutat i entitats i associacions que s'han sumat a la iniciativa. Des de les 11 del matí fins a les 9 del vespre hi haurà activitats infantils i familiars, espectacles, tallers, una botifarrada i un bingo solidaris.
Jo faré un taller per tenir una miqueta els nanos entretinguts i com que la meva feina és la costura i és complicat amb tants nanos, farem una pancarta molt gran on us presentarem a l'Alegna, que és la mascota d'aquesta festa solidària. Alegna és el nom d'Àngela al revés.
Pues jo participaré fent un taller de contes amb la Balena i farem un taller especialment creat, que hem fet un conte especialment per aquesta festa solidària. Llavors farem el conte en signes i els nanos també podran crear el seu nom amb l'alfabet actiològic de llengua de signes catalana.
Estem organitzant un taller especial pels nanos on treballarem una miqueta el cos humà, els sentits, prepararem un taller de ioga. Crec que és una causa molt bonica i crec que com a comunitat hauríem de fer més coses com aquestes, no? Doncs anar tots junts a la una, treballar per la comunitat i més una causa com és la leucèmia infantil, doncs, i seguir lluitant, inclús quan una nena que per mala sort no ho ha aconseguit, nosaltres potser tenim el deure, no?, de seguir una miqueta.
En totes les activitats es podrà col·laborar a través de les guardioles solidàries de la Fundació Josep Carreras. Per això es demana als assistents que recordin portar efectiu per fer les donacions.
Gàngsters de Barcelona és el nou llibre de l'hospitalenc Andreu González, una obra escrita a quatre mans amb Ramon Gas que retrata la capital catalana dels anys 20 i 30 del segle passat, una època marcada per la violència i el pistolerisme. La novel·la mostra la passió dels seus autors pel relat històric amb la voluntat de recuperar figures i fets que han quedat una mica al marge de la història col·lectiva. És el cas d'un dels protagonistes de l'obra, el periodista Josep Maria Planas.
És un pioner del reporterisme a Catalunya i després perquè també va ser un màrtir de la causa del periodisme. Potser és el primer periodista del nostre país assassinat per la seva feina periodística, perquè ell va tirar molt fort contra els elements de la CNT-FAI i llavors li tenien posat el dit a l'ull.
El pregó de l'Hospitalet Miguel Alba inicia la romeria de la Cofradia Virgen de la Cabeza. L'acte inaugural ha tingut lloc aquest passat cap de setmana a la parròquia de Sant Isidre de Llaurador, on també s'han donat a conèixer el cartell d'enguany.
Un any més, la Cofradia de la Virgen de la Cabeza inicia la seva romeria amb la lectura del pregó inaugural. Enguany, a càrrec de Miguel Alba, personalitat molt vinculada a la confraria d'aquesta Mare de Déu. L'acte d'aquest dissabte a la tarda, on també s'ha desvetllat el cartell romer d'aquest any, s'ha celebrat a la parròquia de Sant Isidre Llaurador, al barri de Santa Eulàlia.
L'acogida yo creo que es como siempre, fantástica, sensacional, y es sobre todo para todos los romeros y para todos los hermanos, porque es el inicio, dijéramos, de los actos de romería. Bueno, yo creo que la evolución es buena, ya que nos hemos mantenido, y en los tiempos en los que corremos el mantenerse ya es un triunfo.
En un ambient de germanor i devoció cap a la Morenita, portada a terres catalanes des d'Andújar ara fa 35 anys, les mirades ja estan posades a l'inici de la seva travessia a finals de mes.
Lo más importante es ver salir el próximo día 31 de la iglesia de San Isidro a nuestra Morenita, a la Virgen de la Cabeza, a la Moreneta catalana, y verla salir de la iglesia de San Isidro y llevarla con todos sus romeros y devotos hacia la población de Sabadell, donde allí se hará un pasacalle, se hará una procesión por todas las calles de Sabadell.
Des d'allà la portaran en processó fins a l'ermita de Sant Julià d'Altura, recuperant així l'emplaçament històric des d'on van sortir en romeria el primer any que era Catalunya. Aquesta novetat espera animar a apropar-s'hi a molts germans de la confraria en aquella zona. Tot el recorregut es podrà veure en directe a través de l'Instagram de la Confraria de la Virgen de la Cabeza de Catalunya.
Al Sant de Electroclima, CB l'Hospitalet ja s'ha fet la idea que la temporada vinent haurà de seguir a la tercera FEB. Superada la decepció, el tècnic Òscar Navarro ha analitzat els motius de per què l'Hospi no va assolir el desitjat ascens en el programa a l'Hospitalet en joc.
Què li va passar al Sant de Electroclima, CB l'Hospitalet? Aquesta és la gran pregunta que s'han fet durant els darrers 15 dies totes les persones que formen part del primer equip. Durant tota la temporada, el conjunt d'Òscar Navarro ha ocupat les dues primeres posicions, i just a l'última jornada va caure la tercera i es va quedar sense ascens. Una ferida que, com el mateix tècnic reconeix, ha costat a cicatritzar.
Ens determina la nostra classificació aquell mes i mig dur que passem al Nadal, que involucren tres derrotes, de les quals dues jo crec que no hauríem d'haver-les patit, i que són moments de la temporada que no controles. Hi ha el tòpic aquest de que les lligues es guanyen als camps de baix, no? Nosaltres en aquella fase perdem a la pista del Jack, a la pròrroga, fallant el tiro per guanyar, perdem a CC anant amb moltes baixes. Crec que ens ha faltat un punt de caràcter com a grup. Al final les connexions entre els jugadors, entre l'estaf, a vegades aquelles simbiosis fan que pues, es generi un producte final que no esperes. Crec que el caràcter en aquest equip hi era, però no l'hem sabut com reconduir, no?
Una batacada que ha fet que la confecció de l'Hospi de la pròxima temporada ja estigui en marxa. Òscar Navarro seguirà al capdavant de la banqueta i la plantilla ha començat a dissenyar-se, tot i que encara s'està en una etapa inicial.
He tingut les primeres reunions, evidentment fa 15 dies de que s'acaba la temporada, ens hem assegut moltes vegades, amb el Jorge tinc una comunicació diària i molt fluida. Està tot una mica en la fase inicial. Sí que ens hem assegut amb algun jugador, és cert que encara ens toca, jo crec que tancar una mica el cercle del final de la temporada 24-25 encara amb diversos jugadors que no han parlat, i tot i que tot ara està una mica pues, a l'aire, són tot idees i cal encara ordenar-les i començar a fer atacar calaixets.
En pròximes setmanes començaran a saber-se els primers noms de la plantilla 2025-2026. El club i el cos tècnic tenen clar que volen confeccionar un equip amb garanties per intentar tornar a la segona FEB.
Un cop finalitzada la temporada, el Centre d'Esport Hospitalet ha comunicat que Jaume Delgado no continuarà com a entrenador. Delgado va arribar a l'Hospi el passat mes d'octubre i amb ell a la banqueta el conjunt riberenc ha sumat 11 victòries, 8 empats i 8 derrotes en una feina marcada per les múltiples baixes que ha tingut l'equip durant aquests mesos. Tampoc seguirà el segon tècnic Miguel Ángel González. Els dos tanquen la seva etapa a un club, al Centre d'Esport Hospitalet, que en el seu comunicat ha volgut agrair la feina i la professionalitat. I amb els esports ho deixem aquí abans, però fem un repàs a les notícies més destacades d'aquesta jornada. Es crea a l'Hospitalet el grup docent 089, mestres que donen suport a famílies amb nens que pateixen un intent de desnonament. Defensen que el dret a l'educació no es pot garantir sense un sostre digne. Els alumnes de l'escola FEP Sant Jaume realitzen els darrers assajos de la tradicional flash mob que donen a terme demà durant la campanya de donació de sang que es farà a l'escola. Tindrà lloc de 4 de la tarda a 8 del vespre a les instal·lacions esportives del centre. L'hospitalenc Andreu González, juntament amb Ramon Gas, que acaben de publicar Gàngsters de Barcelona, una novel·la que la capital catalana dels anys 20 i 30 del segle passat, una època marcada per la violència i el pistolerisme. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.